de transmissió d'una persona a una altra.
I demà a aquest punt arribem a les 10 i 4 minuts. Nosaltres ho deixem aquí. Les notícies tornaran demà. Serà ja amb el primer butlletí informatiu del matí.
IB3 Ràdio. La ràdio autonòmica de les Illes Balears.
Un navegante florentino que acompañó a Magallanes en el primer viaje alrededor del mundo, escribió a su paso por nuestra América Meridional una crónica rigurosa que, sin embargo, parece una aventura de la imaginación. Contó que había visto cerdos con el ombligo en el lomo y unos pájaros sin patas cuyas hembras empollaban las espaldas del macho, y otros como alcatraces sin lengua, cuyos picos parecían una cuchara. Contó que había visto un engendro animal con cabeza y orejas de mula, cuerpo de camello, patas de ciervo y relincho de caballo.
Hem sentit ara, en el recentment desaparegut, en Gabriel García Márquez, un fragment del seu discurs de l'any 1982, quan va rebre el Premi Nobel de Literatura. I si mos fixam, fins i tot en aquest principi de discurs, ja tindríem per un programa nostre sencer. Però el que volem fer ara és només un petit homenatge a un gran escriptor, a una gran ploma, a una immensa ploma, no? I, com deia ell, sa mort no arriba quan ens feim vells. Sa mort ens arriba amb s'oblit. Així que desitjant de veritat que encara que ell hagi partit cap a el darrer viatge, cap a les estrelles, i que no s'esborri de la nostra ànima, i això es mapa que ens mostra el camí cap a Macondo. Bon vespre, Balears. Som en Xema Font, juntament amb en Borja Rigo, la producció, en Sergio Rigo, davant del ordinador, Carles Albarracín, Irene Font, i en els comandaments tècnics, Lluís Menéndez, i de tot plegats, vos donant la benvinguda en aquesta troballa radiofònica anomenada Font de Misteris. Setmana Santa. Passió, tortura, mort i resurrecció, clar, de Jesús, el Nazaré. No en parlarem avui d'ell. De fet, per ahir que va ser ahir, quan vàrem estar polemitzant una miqueta damunt del tema del Nadal, del naixement de Jesús i tot el que o el que revolta. I demà ja és Pasco. I això que enguany la Pasco ha vengut una miqueta tard. Ja estem a prop de l'estiu. Això passa pel cicle de la lluna. Ja sabeu que la Pasco, el diumenge de Pasco, es calcula segons la lluna plena. És a dir, el primer diumenge després de la primera lluna plena de primavera serà el diumenge de Pasco. I enguany ha vengut una lluna plena A més, una miqueta curiosa, no, Sergio?
Sí, home, espreixem-me, ho veurem a les xarxes perquè han rebut correus xerrant-nos d'aquesta lluna misteriosa que han tingut aquesta setmana. Una lluna coneguda com lluna de sang que per molts és considerada com un mal auguri.
I de... després ho veurem, perquè tal vegada siguin supersticions, però a vegades, segons quines coincidències, resulten curioses, no? A vegades hi ha coincidències que acaben fent por, molta por. Bé, el cas és que la setmana passada qualcú em va dir que tal vegada seria massa repetitiu fer un altre programa tan, diguem-ne, de la figura del Crist. Així que me varen recomanar, perdó, que ho fessin d'un altre personatge, també entre els mites, la llegenda. De fet, és un personatge també relacionat amb la mort i resurrecció i també amb un caire religiós. Un personatge, aquest que ens varen recomanar, relacionat amb tots aquells temes que tant ens agraden a Font de Misteris. Irene Font, bon vespre, benvinguda una altra vegada. Què tal?
Bon vespre.
Ens podries dir de què anirà el programa d'avui, què hem de fer?
Bueno, pues anirà de la llegenda i el personatge de Sant Jordi i també de la seva relació amb la Fira del Llibre.
A la Fira del Llibre? Per cert, tu saps, Irene, per què és dia 23 d'abril, la Fira del Llibre?
Ah, sí, perquè justament va morir en Miguel de Cervantes i també Shakespeare, el mateix dia, el 23 d'abril.
Fira del Llibre. A veure, has firat, hem firat aquests dies, ja cosa, el Manco Palocas Palma, tenim cosetes, qualcú ha firat, no digui, ho diu
sí.
Res.
Sí.
Sí,
desgraciadament sí.
Sí, eh? Sí, perquè comença a ser brutal això de fet, tenim tota la taula plena de llibres.
De fet, en Sergio no ho ha dit, però crec que ha anat 4 o 5 vegades ja.
Bé, i de més
per cert, bona nit, que no ho he dit.
Bona nit, sí, i de més o menys con nosaltres. Tu has firat, Irene?
Jo sí.
Ah, sí? I? Que has aconseguit? On has anat?
Ah, un llibre d'Isabel, molt xulo.
Isabel, qui sí. És Isabel?
La reina catòlica.
Ah, de... val, Isabel la catòlica, molt
sí,
bé.
Sí, també un llibre d'animals.
Ah, està bé, molt bé. Bé, perquè tot això està... Bé, i vosaltres heu triat...
Misteris,
no? Misteris. Què poden recomanar per aquest dia per firar amb el llibre? On has anat, tu? A firar?
A Palma.
Ah, a Palma, molt
sí.
Bé.
No, i també a Sant Bernat, al monestir de la Real.
Ah, molt bé. Perfecte. I allà precisament en el monestir de la Real estava, hi havia una exposició de dracs que se posa molt sovint, molt, molt interessant, es posen els dracs coneguts a Palma, com per exemple el drac de Nacoca, no? Ja que parlant de dracs, Irene, podries contar tu la llegenda de Sant Jordi, tal i com la coneixes tu, si vols?
Sí, clar que sí. Fa molt i molt de temps, el poble de Montblanc era devastat per un monstre ferotge i terrible. Tenia un alè tan pudent que des de molt lluny, amb les seves alenades, enverinava l'aire i produïa la mort a tot el qui el respiraven. El monstre era l'estrell dels ramats i les persones, i per tota aquella contrada regnava el terror més profund. Preocupats per la situació, els habitants de Montblanc van pensar en donar al drac cada dia de menjar a una persona, per intentar calmar-lo. El problema era trobar la persona que volgués sacrificar-se cada dia per ser devorada pel drac. I així fou com després d'una llarga discussió, els vilatans van decidir sortejar cada dia qui seria la persona que aniria a parar a l'estómac del drac. I així feren, i sembla que la llogada els va sortir bé. La bobinada bèstia se'n devia sentir satisfeta, perquè deixa de fer estralls i malifetes per aquelles terres. Però és aquí un dia, la sort feu que li toqués ser devorada a la filla del rei. La jove princesa era molt simpàtica, amable, bonica i elegant. Tenia el cor de tots els ciutadans robats, i per aquest motiu centenars de veïns s'ofreien per substituir-la. Però el rei afligit i adorit fou just. La seva filla era com qualsevol altra. Si l'havia tocat, hi havia d'anar. I així fou com la jove donzella sortí del castell per trobar-se amb la bèstia, mentre tot el poble mirava desconsolat i afligit, com la princesa es dirigia cap al sacrifici. Però mentre la noia es dirigia cap al monstre, un jove cavaller amb una brillant armadura muntat sobre un cavall blanc es va presentar. La donzella se'l mirà i l'advertí: Fugiu ràpidament d'aquí, noble cavaller! Si us quedeu aquí, apareixerà la bèstia i vos devorarà. El jove cavaller se la mirà i li contestà: No patiu, jove donzella. Si sóc aquí és perquè hi he vingut expressament. He vingut des de molt lluny per protegir-vos a vos i alliberar el nostre poble d'aquesta fera. No va tenir temps ni de dir això que de cop i volta va sortir la bèstia. davant d'Horror de la princesa i el goig del cavaller. Va començar una intensa però breu lluita, fins que el cavaller li va clavar una bona estocada amb la seva espasa que va deixar malferida la terrible bèstia i la va matar. De la sang que embrolla en sorgí ràpidament un recer, amb les roses més vermolles que la princesa hagués vist mai. Rosé del que el jove cavaller en tallà una rosa i li oferí a la vella princesa.
Gràcies, Irene. És una llegenda, perdó, hermosa, assequible, fàcil i entretenguda, no? Però és només això o amaga qualque cosa en el darrere? Quin misteri rodeja la figura desconegut com a Sant Jordi? Perquè sabíeu que el rodegen fins i tot aparicions fantasmals?
Font de Misteris, amb Xema Font.
Idò, el primer de tot que podríem fer és anar a pegar-li una ullada ràpida per sa part més mitològica, més filosòfica. Per tant, Carles, és el teu torn.
Bon vespre, companys. Doncs, sabent que en tot relat mitològic l'heroi clàssic sempre se desplaça cap a l'acompliment d'un destí sublim sota el risc de perdre la vida, l'objectiu del seu viatge acostuma a ser un tresor, un amulet màgic o una arma secreta. I si ens fixem bé, les fases d'aquesta recerca sempre són les mateixes. Un encàrrec previ, un trajecte arriscat, un duel inevitable, un retoc victoriós que anuncia una nova aventura, una fugida accidentada o una ajuda inesperada i amorosa, com podria ser el cas de Sant Jordi. Les notícies sobre Sant Jordi, tot i que han estat molt populars, sempre han estat molt sospitoses. En aquest sentit, existeixen tres línies narratives entorn a la seva figura: la llegenda de la seva passió, la de l'ajuda als croats i la de la princesa i el drac, que ha contat en Irene. També hi ha una altra que el situa a la batalla de Mons, a la Primera Guerra Mundial, per això va ser una argúcia bèl·lica propagandística. I no
la, la part, com ho has dit? Argúcia bèl·lica propagandística, sí, sí. Has dit? Això la deixem per d'aquí un moment, però és curiós a la Primera Guerra Mundial. No, però podríem anar a la part més mitològica, com hem dit.
Doncs som-hi, mira, la principal referència sobre el mite la trobem en la Passió de Jordi, un text que va ser exclòs per l'Església de la mà del papa Gelasi, perquè no gaudia de moltes garanties, no? D'aquesta història van sortir més variables, com ja he dit, però la principal se centra en un soldat nascut a Capadòcia, que fins i tot va arribar a ser oficial personal de Dioclecià, i que després de confessar-se cristià va ser assotat, estripat i empresonat. La tradició comenta també que Déu se li va revelar a la presó i li va dir que patiria 7 anys de martiris, 3 morts i 3 resurreccions. I efectivament, en una d'aquestes, després de ser tallat en 2 per una roda armada en claus i espases, ressuscitarà i convertirà a tot un exèrcit mentre enderroca els ídols del temple d'una bufada prodigiosa. Més tard coneixerà la terrible història de 2 difunts que portaven 460 anys morts, que estaven desconsolats perquè no havien estat batejats, i els ressuscitarà per donar-los l'oportunitat d'anar-hi al cel ben banyats. Al final morirà decapitat davant les murades de Nicomèdia, que era la capital imperial, i encomanarà als seus fidels la custòdia de la seva relíquia salida, que és l'actual Lot d'Israel.
Bé, i tenim un soldat romà, o un cap de la legió, un militar en definitiva, que es va convertir en el cristianisme i arrel d'això patir martiri, turment, fins i tot resurrecció. Demà es diu menjar resurrecció, i aquí quan no parlam de resurrecció, també vi que hi havia com a aparicions fantasmals, també està bé. Però com entram en el tema dels dracs i tota aquesta història? Perquè de moment no has citat cap drac.
Doncs Sant Jordi passa de ser un simple soldat romà a convertir-se en un cavaller que travessa un drac amb una llança 1000 anys després a partir de la llegenda àurea. L'autor, que era Jacopo de Baratze, que també té el nom de Santiago de Boragin, penso que és.
Boragine, sí. Sí. El seu llibre. Sí.
Doncs aquest home descriu la història que tots coneixem. Sant Jordi rescatarà la princesa de ser devorada pel drac i el ferirà de mort. A tot això, la princesa se'l durà pres a la ciutat amb un cinto i allà els vilatans se'l remataran. I com ha dit na Irene, al final de la sang que va brollar va sorgir un roser, que eren les roses més vermelles que mai havien existit. I al final de tot, sembla que aquest senyor va desaparèixer misteriosament tal i com havia vingut.
I a la llegenda àurea o la llegenda
o sigui, li diuen...
Dorada.
Dorada,
sí,
també.
Sí, sí. Sí.
Bé, és un recull de llegendes, d'històries de sants. Crec que no diu lo de ses roses.
Doncs jo no t'ho puc afirmar perquè no la he llegida, no és precisament una...
No és el teu llibre de capçalera.
Sí, exacte, sí. Però te puc dir que les arrels històriques de la tradició remunten al segle XVIII, quan s'identifica aquesta festa amb la identitat catalana. El dia del llibre, però, es va començar a celebrar l'any 1926, en commemoració del naixement de Cervantes. La idea va sorgir d'un escriptor que també era editor valencià, Vicent Clavel, i la va fer arribar a la Cambra Oficial del Llibre de Barcelona, i aquesta la va enviar al ministre de Treball i Comerç del rei Alfons XIII, que la va sancionar.
I no, en Carles, el que ens està dient és que des dels anys 20 a Espanya, per sol·licitud iniciativa de Catalunya, es celebra el dia del llibre el dia 23 d'abril, i arrel d'això tindríem que la festivitat, la Fira del Llibre, en aquest cas, ha estat exportada a tot el món, no, Carles? Seria així.
Sí, senyor. Aquest reconeixement internacional el va instituir la UNESCO al 1995 i recentment també l'ha proclamat com a Dia Mundial del Llibre. Per cert, no ho he dit, però per la part que em toca us comentaré, com ha dit Nairene, que la tradició catalana, la història, transcorre a la vila de Montblanc, que està a Tarragona.
No podries deixar de dir-ho, també, eh? Home, tirant cap a casa, eh? Val, val, val. Molt bé.
Bueno, no me vull enrotllar massa, però el que jo volia mostrar és que en aquesta narració estan presents tots els elements de la lliberació d'Andròmeda.
I jo ja veig que t'aniràs cap a la part més simbòlica i bé, i repetitiva també dins altres cultures, no?
Doncs evidentment. Sobren alguns elements, però més o menys es compleixen les mateixes pautes. Poseidó s'enfada amb Cassiopea, que és la mare d'Andròmeda, i envia Cetus, que és una mena de balena monstruosa serp drac, no?, a castigar les seves possessions. A tot això, un oracle diu que Andròmeda pot salvar el poble sencer si s'entrega com a penyora i se sacrifica. La fortuna, però, voldrà que Perseu s'enamori d'ella i elimini el monstre amb el cap de la medusa. És veritat que el Roser no surt enlloc per al mite, acaba amb Cetus convertit en un coral que suposadament, suposo jo, que serà de color vermell perquè al Mediterrani prolifera aquesta espècie i no pas les altres. Total, que pel cas que ens ocupa, si ens posem un poquet de, si posem un poquet d'imaginació, també els podem equiparar. També hi ha qui ha vist a Sant Jordi en la figura d'Horus, del cap de Falcó, muntant a cavall en un baix relleu que està exposat al Louvre. Aquí, i acabo ja, es mostra que un mata a Set i se venja d'aquest senyor, que està disfressat de cocodril amb una llança. Però això és una altra història que no té cabuda aquí.
Bé, no té cabuda pas temps, no? Però sí, ja, exacte, sí que la tindria. Com també tindria cabuda valorar perquè 1.500 anys després de ser considerat sant de l'Església, el papa Pau VI va decidir treure-ho de santoral. No? Però ja abans de passar a una altra cosa, volia comentar el tema de les roses. A veure, està molt bé, una rosa i un llibre. Llibre, hem parlat abans, que és en Shakespeare i en Cervantes... Hi ha qui diu que no, que és una cosa forçada. Jo crec que a part del tema del calendari julià i la seva adaptació és probable, no? Tal vegada un parell de dies de diferència de la mort d'aquells dos personatges, però tant se fa. A fi de comptes, els naixements, fins no fa tant, es feien segons els registres dels batejos, no? Per tant, no era molt fiable. El que anàvem, la rosa. D'on surt la cosa aquesta de regalar una rosa? Jo la veritat és que no he tingut nassos de trobar-ho, de trobar exactament què és. A veure, a part de la història de la sang del drac que mos ha contat Irene a la llegenda, no ho sé, en Carles ha dit-se descoral, està bé, no me convenç, aquí me posau cares com dient que no sabeu de...
Home, jo te puc afegir que la conversió de Sant Jordi com a patró popular de Catalunya tingué, en aquesta història tingué un protagonisme especial l'Associació Catalanista d'Excursions Científiques, i potser que per aquí ve la història, que jo sàpiga que cap a finals del 80 del segle XIX, no?, aquesta societat cristiana va solemnitzar la festa i la va lligar amb els jocs florals de l'època, i a partir d'aquí serà tot un continu. Per cert, avui m'han dit una cosa, que aquesta gent potser estava lligada amb els cristians esotèrics de l'època, i que els dos creus, i potser bueno, pugui venir per aquí la història, però no t'ho puc afirmar perquè no tinc ni idea.
Se pot mirar, si qualsevol ho sap i qualsevol s'ha de fer, que mos ho diguin, si qualcú ho sap.
Si me permeteu, pas nom, podria ser.
Podria ser, podria ser.
Home, sí que lliga, sí. Podria, té sentit.
Podria tenir sentit. De totes maneres, si qualcú la sap de bon de veres, aquesta, la d'Escoral o qualsevol altra, que ens ho facin saber. Hi ha llocs, pàgines a internet, que parlen de si el segle XV, que això passava al segle XV, que també parlen de si la llegenda àurea, la llegenda dorada. La tenc aquí, tenim el llibre de la llegenda àurea, i ja dic que no diu res de roses ni de flors, però ara diré la meva teoria. Bé, la meva teoria serien dues. La primera i més probable, a part del que ha dit en Calles de Rosacreus, és que fos, aquí no hi ha massa misteri, i que com el dia de Sant Jordi, que era el dia del patró, allà, en aquest cas a Barcelona, era festivitat, i s'obrien les portes en el públic de la Real Audiència del Principat de Catalunya perquè la gent el pogués visitar. Estic parlant de fa molt d'anys, no? fa segles d'això. La gent anava i era una ocasió de visitar un palau quan la majoria de gent vivia en cases humils, no? I com que hi havia una gran afluència de gent, van començar a posar en revoltant tot paradetes. I varen agafar en força, una d'aquestes varen ser les flors, roses, bé, no me crec que m'he llegit a qualque lloc, ho tenen per aquí, però m'acosta creure que fos un costum al segle XV regalar un llibre i a canvi una rosa. Per començar, els llibres en el segle XV eren gairebé inaccessibles, no? De fet, eren els anomenats com a incunables. S'impremta Espanya va començar per davant l'any 1470 i, sincerament, jo, personalment, no m'imagino la gent comprant llibres com ho podem fer ara, no? I, per tant, lo de la rosa hauria de venir-nos per una altra banda i no tampoc pel tema amorós, no? Com va dir en Joan Ferrer, el romanticisme abans del segle XVIII era gairebé inexistent, no? Com per haver massa gent regalant flors per motius romàntics, no? I no dels llibres d'aquest és mateix. Posar paradetes, una mica el que va passar aquí en sa visita que se feia sa imatge anomenada com sa Santa Faz, que va ser l'origen de sa Fira del Ram, que també va ser per Setmana Santa. Curiós. De fet, tenc una noteta per aquí on diu, entre d'altres, ara faig referència a un almanac de mitjan del segle XIX que he consultat, que diu que el dia de Sant Jordi se mostrava l'edifici de la Reial Audiència a la plaça de Sant Jaume i per aquest motiu, y ahora estoy leyendo textualmente, y esto hace que en sus inmediaciones se vendan flores y juguetes. Me recuerdo, como he dicho, en el nacimiento de la Fira del Ram, per cert, vos heu fitxat que han llevat escenària. Han llevat escenària?
No, sí.
Sí, eh? És curiós. Me vaig fitxar. Sí. No sé, fa un dia sí era, jo la vaig veure. De fet, jo me vaig pujar.
Jo crec que també és la... Sí, sí.
No, no, ahir no hi era.
Ah.
No hi era. Bé, no, el que deia, Mallorca, per mort de l'exposició pública a la Santa Faz, en el carrer del Som, la Rambla, i voltants, varen començar a posar les paradetes de la quantitat de gent que hi anava. I això es va començar a anar fent gros fins a arribar a la Fira del Ram d'avui. I Barcelona actualment és a les Rambles, no? Però abans no, abans era a Sant Jaume. No sé, és un apunt. És normal que les festes, les tradicions vagin evolucionant, però encara així queda saber per què la rosa surt de la sang de la bèstia morta per l'alliberador contra el maligne, no ho oblidem. Sant Jordi lluitant i matant l'enemic, no? Però tornem a la flor, i després anirem, si un cas, a la part més misteriosa i màgica d'aquest ésser. I qui sap si és certa. I un apunt curiós de la figura de Sant Jordi és que és patró també dels anglesos. Ara veurem d'acabar. Però ara vull fixar-me en un escrit d'en Voltaire, mitjans del segle XVIII, on ja feia una mica de befa amb això dels patrons i de les invocacions, no? Ho hem extret del Diccionari Filosòfic de Voltaire, editat l'any 1825.
También en nuestros días, en las guerras que tan frecuentemente se emprenden por algunas ciudades o por algunas aldeas, cuando los alemanes y los españoles son los enemigos de los franceses, piden a la Virgen Santísima en el fondo de su corazón que se extermine a los gabachos. Y estos, por su parte, también piden a la Virgen la destrucción de los márranos y de los teutones. La Rosa Roja de Inglaterra rezaba con el mayor ardor a San Jorge para conseguir que todos los partidarios de la Rosa Blanca fuesen arrojados al fondo del mar, y la Rosa Blanca correspondía con iguales oraciones, de forma que Jorge debía verse muy embarazado y jamás hubiera salido de su apuro si Enrique VII no hubiera venido a su socorro.
Aquí, a part d'estar i de sa manera de dir-ho d'en Voltaire, és a dir, si no fos per Enrique VII, Sant Jordi no tenia molta fe. No. I tot sol no hagués pogut, no? Però parla de sa lluita de ses roses. Va ser aquella guerra que va acabar ajuntant ses dues branques, no? Sa rosa vermell i sa rosa blanca, en una mateixa. D'aquesta manera va començar el Tudor, i amb ells el famós Enric VIII, i bé, tots aquells reis, això, que varen juntar les cases de Lancaster i de York. I el seu símbol era una rosa, i el seu patró, Sant Jordi. I aquella va coincidir que va ser una època de gran esplendor per Anglaterra, no? No ho sé, però podria ser que de la cosa de la rosa aquí fos una mena de còpia d'allà, no ho sé. És a dir, aquells fan ús de la rosa i tenen a Sant Jordi, i d'allò també. Bé, si qualcú coneix qualque versió d'esper què, per favor, que ens ho faci saber, jo m'he intrigat, no? Com m'ho té intrigat des de quan es celebra originàriament. No aquí a les Illes, que està clar, perquè és una còpia d'allà, el que fem aquí. I hem llegit lo de Voltaire, i s'ha parlat també d'invocacions a personatges religiosos, la Verge o Sant Jordi, a les batalles, i aquí entra el llegendari defensor de qualcunes causes. Ens referim en el Sant Jordi més paranormal, misteriós i fantasmagòric. Perquè a vegades era invocant-lo, però d'altres apareixia tot solet, perquè de tant en tant qualque ésser, qualque figura s'apareixia a ses batalles. Sovint l'anomenaven Sant Jordi, altres vegades amb un altre nom, i lluitava de sa mà d'uns per ajudar-los a acabar amb els altres, no? Això són ses batalles, ses guerres. Tenim el cas dels moros, però no sempre era Sant Jordi. També hi havia un altre que li anava fent el mateix que ell, que era en Santiago, per exemple. Comencem per el darrer que han dit. En Santiago, també conegut precisament com a Santiago Matamoros, que també, vaja, quin nom, però si història sé què és. Santiago Matamoros, ja començam bé, començam fort. Borja.
Sí, si història sé què és, i directament anem a recordar la que segurament és l'aparició de Santiago Matamoros més famosa i impactant. Mos remuntant fins a l'any, sempre segons la tradició, 844, i l'escenari, la mítica batalla de Clavijo.
Primer, per entrar en matèria, per què se va produir aquesta batalla?
Bé, aquest enfrontament, un dels més famosos de la reconquesta cristiana, va tenir lloc perquè l'emir de Còrdoba, Abderramán II, va reclamar al rei d'Astúries, Ramiro I, el tribut de 700 donzelles que els cristians havien d'entregar als moros, segons havien acordat aquests en l'antecessor del rei Ramiro.
Que també vaia quin acord, eh?
Sí, sí, amb el rei Mauregato, també tenia un nom curiós.
També.
Però Ramiro I es va negar i va anar a la batalla. Primer per terres de la Rioja fins a Nájera i Albelda, on va ser derrotat i on se va refugiar a un petit cim, precisament en el castell de Clavijo.
Per tant, tenim que el rei cristià, per una causa noble, evidentment, no podria ser d'altra manera, va a la lluita. I quan mos entra en Santiago en escena?
I doncs, mentre les tropes cristianes dormen, Ramiro I té un somni. Ell apareix, se'n pas del Santiago, qui segons apareix, i anima a continuar la lluita i li assegura que sense cap dubte serà vencedor. I què convenç a Ramiro durant el somni? No només l'aparició del sant i la seva confiança, sinó només el fet de que aquest li asseguri que estarà present en el dia següent a la batalla en cavall, bandera i espasa.
Per tant, no seria aquesta una aparició fortuïta de Sant, sinó que estaria totalment pactada i amb una miqueta de previsió, no? Seria.
Totalment pactada i prevista, sí. Això és el que se desprèn el manco d'aquesta història, perquè, segons, torno a repetir, la tradició, l'endemà va aparèixer efectivament el Sant i els cristians van guanyar el combat, com de fa moment un dels més famosos i fantàstics de tota la Reconquesta. I després de la lluita, els agraïments. El rei Ramiro I va crear l'anomenat vot a Santiago, oferint a perpetuïtat la primacia de la sabarama i la collita a l'Iglesia de Compostela. I aquesta aparició només seria el punt de partida de moltes altres.
Ja, podries recordar qualcuna més ràpidament, però, que ja ho sabem.
Val, idò, per exemple, n'hi ha una altra història curiosa que mos du en aquest cas a Portugal. Els romans del setge a Coimbra, que té certa inspiració en els Codex Calistinus, mos conta que un bisbe grec va censurar les plegàries d'uns pelegrins que reclamaven ajuda a Santiago, que aquest bisbe pensava que l'ofici de guerrer no era ni d'on fora propi d'un apòstol.
Això no deixa de ser curiós, ja que és ben sabut que tots els apòstols, bé, i gran part de la població d'Israel, d'aquell temps, anaven armats amb un gladius romà, no?
Efectivament. Bé, lo curiós és que aquella mateixa nit Santiago s'hi apareix en els bisbes somnis amb dues claus a sa mà, anunciant que en el dia següent, a l'hora tèrcia, és a dir, a les 9 del matí, obriria les portes de Coimbra, que duia ja 7 anys setjada per les tropes del rei Ferran I. I aquest anunci, efectivament, se va complir. Era l'any 1045.
Cal que estigui més?
Bé, sí, entre altres, Santiago Matamoros se va deixar veure a una altra de les més mítiques batalles de la Reconquesta, la famosíssima de les Navas de Tolosa, a l'any 1212. I també, una mica abans, va lluitar espalda amb espalda amb ni més ni manco que el Cid Campeador. Això se desprèn el manco des cantar el mio Cid, que si me prometeu ara recitaré només uns versos.
Ai, sí, venga.
Como se lo ha dicho al campeador, mucho le place. Mañana era y piénsanse de armar, que es cada uno de ellos bien sabe lo que ha de far. Con los albores mio Cid ferirlos va, en nombre del criador y del apóstol Santiago, ferir los caballeros de amor y de grado y de gran voluntad. Cayó soy Ruiz Díaz, mio Cid, el de Vivar. I ja aquí som, també si me permeteu, una altra petita llicència poètica, en aquest cas uns versos que pertanyen en el poema Balada ingenua, del gran Federico García Lorca, com a mostra de que aquest tema de Santiago Matamoros no és només una història medieval, sinó que en el segle XX i encara en el XXI està present. Diu així: Dice un hombre que ha visto a Santiago en tropel con 200 guerreros. Iban todos cubiertos de luces con guirnaldas de verdes luceros. Y el caballo que monta Santiago era un astro de brillos intensos.
És preciós, però menys mal que t'havia dit que ràpidament. Bé, aprofitam aquests moments poètics per fer la primera aturada publicitària. Tot d'una continuem amb més històries d'aparicions a Font de Misteris, a IB3 Ràdio.
Font de Misteris, amb Txema Font.
Escoltes IB3 Ràdio, a Mallorca 106.8. A Menorca, 88.6. A Eivissa i Formentera, 93.7.
IB3 Ràdio, la ràdio autonòmica de les Illes Balears.
Aquest mes d'abril, IB3 dona suport a APNAP, Associació de Pares de Nins amb Autisme de Balears. La seva missió és treballar sobre el diagnòstic, l'orientació i les pautes a seguir perquè les famílies puguin formar part activa del tractament del seu fill. Per a més informació, entrau al web apnap.org o telefoneu al 971-452-236. IB3, tots donam una mà a l'Associació de Pares de Nins amb Autisme de Balears. Somreu i viu. Escoltes IB3 Ràdio. Alcúdia, Andratx i Solla, 89.2.
A IB3 Ràdio, Font de Misteris.
Continuem a IB3 Ràdio, a Font de Misteris, i mentre en Borja estava fent de poeta, en Sergio m'ha passat una noteta i ara l'està rumiant durant-se publi. Sergio, que és molt interessant, digue-ho.
Sí, te deia que, per exemple, a Aragó trobem reis que sonàvem en Jaume,
sí.
Però a Castella no, a la part de Castella, és curiós, no?
Sí.
Santiago...
Sí, bé, Santiago i Jaume és el mateix, sí. Santiago, que vendria a ser el patró de més de la zona de més de cap a Castella, més cap a Occident, no tenen el rei Jaume, i sí, en els jocs... No sé, és interessant. I ara pens, reis que s'anomenessin Jordi, Jorge en aquest cas, per Castella no me sonen gaires, no?
No. No.
És curiós, això. No ho havia pensat. Molt bona, Sergio. Molt bona. Bé, és que estàvem parlant avui, aquí, de les aparicions sobrenaturals i les figures, influenci de Sant Jordi. Però també, per això ha sortit lo d'en Jaume, del seu company, per allò d'alguna manera sobrenatural, és a dir, de Sant Jaume, de Santiago. Però, en aquest cas, ara sí, un cas, mon nom de les Balears, també mon nom de la península, i mon nom cap a Amèrica. I recordarem que algunes de les històries atribuïdes a en Santiago, que en aquest cas, és igual que la reconquesta de la península, se li deia Santiago Matamoros, i d'allà, a Amèrica, se'l coneixia com a Santiago Mata Indios. Borja, què mos has preparat, idò?
Bé, també és nom, sí, no podria ser Manco, que és anterior.
Sí, és que...
Hombre, Manco no era, perquè si no podia matar índies.
Val, chistaco d'en Sergio, molt bé.
Bé, començant per una de les primeres referències que se fan sobre aquesta singular aparició en el nou món, concretament de l'any 1509, segons refereixen les cròniques de López de Gómara i Pedro Gutiérrez de Santa Clara, i el joc va ser Tabasco, a Mèxic. Va ser, seguint la tònica habitual, durant una batalla, i els testimonis van ser les tropes d'Hernán Cortés. Segons pareix, no va ser només una vegada que va aparèixer Santiago per ajudar a la batalla, sinó que van ser tres. Però així tot, a pesar de lo espectacular d'aquestes visions, un altre conegut cronista, en aquest cas Bernal Díaz del Castillo, s'oposa a que el misteriós cavaller sigui Santiago.
I segons en Díaz del Castillo, qui seria?
I de, segons aquest cronista, el cavaller seria Francisco de Morla, que era un dels lloctinents de Cortés, que s'hauria adelantat per davant dels rulls de les tropes a la batalla. A més, afegeix que si de veritat hagués estat Santiago es de sa visió, Cortés hagués manat aixecar un temple en el seu honor, o en tot cas, en honor de Sant Pere, sobre el qui també s'especulava com a cavaller fantasmal. Però no, el temple que se va aixecar després de sa victòria va ser precisament amb son nom de Santa Maria de la Victòria, ja que sa batalla va tenir joc el dia de sa anunciació.
I a la història de Sant Jordi nostre d'aquí, a les suposades aparicions, per exemple, a la conquesta de Mallorca per part de Jaume I, ja tenim aquí el nom de Jaume, que ja veig que no la contarem aquí, aquesta història, també hi ha qui diu que no era ell, per la manca d'importància que se li va donar en Sant Jordi. I aquesta és la part més fantàstica, més enigmàtica, més misteriosa, no? Perquè s'apareix un fantasma, un ésser antropomòrfic, qui sigui, i se'l tracta com si fos un més, no? Mentre a la vegada la resta de gent el té com una aparició directa d'un ésser sobrenatural. Sovint, llegint aquestes històries, un pensa com si tal vegada n'hi havia de gent que tenia molt clara influència i participació d'éssers estranys i màgics. Éssers que no serien d'aquest món i que podrien influir en el que passava aquí. Seguirem amb més casos, uns indrets que també tenen molta cosa sense massa explicació. A Sud-amèrica, anem a Guatemala ara.
Anem a Guatemala, a l'antiga ciutat de Ichimché, concretament el dia 25 de juliol de 1524.
Que ja només per sa dada ja comencen com a massa casualitat, eh?
Sí, aquest dia, 25 de juliol, és la festivitat de Santiago el Mayor, a sa data en sa qual el conqueridor Pedro de Alvarado funda sobre Ichimché sa nova ciutat, Santiago de Guatemala, o Santiago de los Caballeros, com se coneix també. Se diu que després de reunir-se en el seu governador local, Alvarado i els seus entren triomfalment a la ciutat i que davant de tots va Santiago. Com sempre, vestit de blanc, a cavall i amb una espasa. Després d'aquesta passejada, Alvarado va manar a construir una creu en honor de Sant i posteriorment una iglesi. I per cert, hi ha qui diu que a una pedra van quedar fins a 3 marques de petjades del cavall de Santiago. Una gran similitud, per cert, ara que ho mencionaves en Jaume I, en les històries que se conten per aquí de la seva muntura.
Si ara tu ja vas cap a estar més espetjades, deixa't de petjades, perquè si no, només per això tenim més, per més d'una hora, no?, de parlar de petjades. Sergio, apunta petjades, rei en Jaume, Sant Jordi, sa reina Mora, es conte mal, Borja, deixa't de petjades. Qualque...
Ja, per acabar.
Sí.
Bé, ja per acabar, anant fins a Perú. A l'any 1536, durant el setge de Cuzco, un altre dels famosos conqueridors, en Pizarro, i els seus homes pues, van demanar ajuda a Déu i a la Verge. I de sobte va baixar un raig del cel i va aparèixer Santiago amb el seu cavall i la seva espasa. Aquest fet portentós va ser recollit, en aquest cas també, per dos cronistes, el famós Garcilaso i també Guzmán Poma de Ayala. Ayala, concretament, diu això.
Que vino encima de un caballo blanco, que traía el dicho caballo pluma surí y mucho cascabel enjaezado, y el santo todo armado con su rodela y su bandera y su manto colorado y su espada desnuda.
I a més, en Garcilaso afegeix que els incas van confondre aquesta aparició amb la del déu blanc i barbut, del seu déu blanc i barbut, és a dir, en Viracocha.
I aquí era on volia arribar. Bon resum. La descripció que fa és un rai del cel i l'aparició d'una mena d'home poderós que lluita i venç, que pot en tot, no? I a les nostres illes també va passar, segons diuen hi ha testimonis, tant de cristians com de sarraïns, ja ho veurem un altre dia, però qui sap què ha de ser? Si me permeteu, segons com ho mirem, a vegades dona la sensació que l'aparició d'aquests éssers sobrenaturals, fantasmagòrics, aquestes aparicions, diguem-ne, impossibles, sovint donen per pensar, no?, si encara a dia d'avui es repeteixen, si encara avui se poden repetir. Pareixeria en qualsevol cas que ja no venen disposats a aniquilar de la mateixa manera, perquè el que feien era ajudar un bàndol a eliminar l'altre, però sí que potser segueixen deixant-se veure de tant en tant, perquè quantes aparicions sense gaire explicació succeirien encara a dia d'avui? Estaria bé, no? No ho pensava.
Sí, si me'n permets, ara m'ha en el cap el que ha dit en Carles de la batalla de Mons.
Sí.
Seria poc efectiu un Sant Jordi o un... a la Primera Guerra Mundial, amb sí, espasa i cavall.
Clar, no, però és que la meva teoria, i això és el que vull parlar un altre dia quan parlem de les fetes relacionades directament amb les nostres illes i les seves aparicions, és que tal vegada les aparicions posteriors estirien adequades en el seu temps. És a dir, les visions que tenim d'éssers sobrenaturals ara són en làsers. Entens el que vull dir?
Cert.
Això és a el que jo em referia. Que serà mitjana, per dir qualque manera, sortia amb espasa perquè era el que coneixien, però després, posteriorment...
Així, saps com es podrien, bé, sabeu com es podrien remuntar en els famosos carros de foc?
Per això, un altre dia, perquè si no, no parlarem de carros de foc, sí, mos han quedat sense conèixer les nostres històries pròpies i les nostres aparicions d'aquest enigmàtic cavaller, no? Ho apuntam. Lo de carros de fuego que volia dir que també ho pots apuntar. No, sa cançó, que també és bona.
Que
cançó,
també.
Ara sí, un cas, per anar tancant d'aquesta part del programa de sants, cavalls i aparicions i també batalles, podríem fer les recomanacions bibliogràfiques.
I el tema començam amb el llibre que sortejant des de la setmana passada. Aquesta és La experiència de Dios, la supervivència de la mente després de la muerte, d'en José Lorenzo González, editat per en Jonar Montaner. També, sobre el tema que avui hem tractat, recomanam en primer lloc Llegendes de Mallorca, de Caterina Valriu, publicat per l'Abadia de Montserrat el 2009. El llibre Seres, mitos i personatges fantàstics espanyols, de Manuel Martín Sánchez, publicat per EDAF l'any 2002, i en darrer lloc, Leyendas Españolas, de Roberto de Osona, publicat per Nova Òriga l'any 2004. Fora ja del tema del programa, no poden deixar de recomanar les obres de Gabriel García Márquez, i si n'hem de triar una, vos recomanam que vos endinseu dins el més sorprenent realisme màgic llegint Cien Años de Soledad.
Gràcies, Sergio. Sí, recomanats els llibres, fent-se darrera aturada per la publicitat, i tot una continuam a IB3 Ràdio, a Font de Misteris.
A IB3 Ràdio, Font de Misteris, amb Xema Font.
Escoltes IB3 Ràdio. A Menorca, 88.6.
Hola, digno doctorcito. Póngame Radio Caracol, que quiero bailar con usted y con un Melchor.
Patuarell en el Caroline. Estoy cansado de riquitón.
Yo contigo en el Caroline bailo lo que quieras.
¡Sí! Aviso a navegantes. Yo solamente escucho la bambola de Letras Radio con Joan Bausa. Gracias. Soy Kicho.
A Ivetres en Ràdio, La Bàmbola, amb Joan Bausà. Diumenge a les 9 del matí.
Demà, la resurrecció del Mallorca a Ivetres Ràdio.
Yo creo que ahora es el momento de no hablar, estar calladito, recibir los palos que no van a llegar y el domingo que no se va en el campo.
Aquesta defensa ha de deixar el futbol, però ja. Quina altra balada defensiva del Mallorca!
Des de les 11, Real Mallorca Deportivo de la Coruña, Esports 3. Amb la narració d'Alejandro Curado, el micròfon sense fils de Sergi Pequeni i els comentaris de Tolo Ramon i Tomàs Gibert.
No, no podemos tirar la toalla, menos ahora que ya es el final y seguiremos luchando hasta el último segundo.
Mallorca Deport a Esports 3, amb Jaume Ginart i Joan Gabriel Bausà. I Lletres Ràdio.
Escoltes Ivetres Ràdio. A Calvià, 92.7.
A Ivetres Ràdio, Font de Misteris, amb Xema Font.
Tornem-nos aquí, a Ivetres Ràdio, a Font de Misteris, i començam la secció d'en Sergio Rigo, les xarxes socials. Setmana mogudeta, ha anat bé?
I de Xema, aquesta setmana tenim molt de temes interessants. En primer lloc, començam amb dues qüestions que ens han fet arribar els oients. En primer lloc, varen rebre un correu amb un enllaç al Diari de Mallorca. Aquest enllaç anava a la notícia d'una efemèride que s'ha commemorat aquesta setmana, xerrant del tràgic accident de barco que va haver ara fa 20 anys a la vora de les costes de Cabrera i que va deixar 5 morts.
Sí, bé, supos que la gent no ho recordarà, que aquest vaixell era l'Anna Rosa, era un pesquer que va xocar amb un altre i va deixar això, 5 víctimes mortals. Vàrem parlar, la primera temporada, vàrem fer un programa, no?, de gràcies marítimes. I aquesta setmana també ha estat bastant mogudet amb això, perquè tenim lo del vaixell surcoreà. També a Galícia aquesta setmana ha hagut un parell de desgraciats accidents. Bé, un altre dia seguirem en desgràcies marítimes.
Un altre correu en coses que hem de recordar i que han passat aquesta setmana és que dimecres es va celebrar el 125 aniversari del naixement de Charles Chaplin. És per això que aquest correu ens demana si podríem fer un programa sobre misteris del cinema i si ho podien relacionar amb les nostres illes. Per cert, que no ho he dit, aquest correu ens l'ha enviat en Adrià.
Idò, Adrià, gràcies per recordar-nos aquesta informació. I sí, per què no? Si vols, per ahir podríem la setmana aquí ve, no, l'altra, podríem mirar de fer un programa de cinema maleït, no? A veure men que sortirà, i ho podríem relacionar també amb les nostres illes. Podem aprofitar, ja que hi som, per anar a l'exposició del Gran Hotel sobre en Georges Méliès. Encara no hem anat, mos han dit que és molt interessant, la van recomanar la setmana passada. Anirem, ho comentarem aquí. Si un cas, el que podríem fer, mira, la setmana que ve feim un de animes literaris, per allò de qualque manera, aprofitant la diada del llibre de dia 23 i també aprofitant la mort en commemoració d'ell, d'en García Márquez, que també va tenir certa relació amb les nostres illes, com no podria ser d'altra manera. Sergio, què més tenim? Vinga.
I aquesta setmana, com tots sabreu, s'ha produït l'estrany fenomen de la lluna en vermell. I don Andrea ens demana al Facebook si aquesta lluna ens influiria en alguna cosa.
Bé, la meva opinió personal, és que a part de l'espectacle en si mateix, no. No crec que hagi hagut o que hagi d'haver cap tipus de repercussió. De fet, no ha passat res arrel de l'eclipsi. I per què es deu dir que els eclipsis porten desgràcies? I doncs només amb això tenim, com sempre, amb el succeï per tot un programa. Però crec que això ve de molt antic. A veure, imaginem així molt ràpid que el nostre Déu és la lluna, no? I sense saber per què, perquè no tenim coneixement d'aquests fenòmens, resulta que un dia mos desapareix. Què pensaríem? I d'això, no? També ho apuntam. Gràcies, Andrea. Vinga, una altra.
Amb el tema de les psicofonies, per dos, és a dir, sobre el programa de la setmana passada, han rebut alguns missatges, i n'hi ha hagut un parell de correus que ens diuen el mateix. Per què vareu anar a un cementeri si diuen que és el pitjor lloc? Ja que allà, a un correu deia xassis i l'altre parlava de carcasses buides, és a dir, per què hi anam al cementeri si allà queden les restes, però no les ànimes?
Mem, És cert que la majoria de vegades es diu, es comenta, se pensa, no?, que el cementeri seria el pitjor lloc per anar-hi. Però el tema precisament que en els cementeris queden els cossos, no? per aquest seria el motiu, que l'ànima han sortit del cos, en el a un per la vida, no? Val, és una teoria com qualsevol altra. Però aquí jo faria dos plantejaments. Primer, no podria ser que en els indrets on s'invoca l'esperit, l'ànima del mort, hi pugui anar? És a dir, en els cementeris un hi va precisament a recordar els seus morts, no? És una altra mena d'invocació. Això per una banda. I per l'altra, referida a la visita en els de Palma, és perquè on vàrem anar, que va ser les catacombes, diuen que la possibilitat que ja s'enterrassin, que ficassin en els nínxols en els morts de l'epidèmia de la grip espanyola de l'any 1908. Clar, molts d'ells podria ser que haguessin estat ficats encara vius, tal era la quantitat de morts que hi havia, no? A la feresta aquesta mort enterrat viu. Clar, i si això impregna, com diuen, imagineu com haurien d'estar les catacombes. Però la segona vegada que hi vàrem anar es vera que vàrem anar perquè com a la primera va aparèixer que se mos va enregistrar qualque cosa i de varen repetir. Per concloure, una psicofonia, si presumim que és la gravació d'una ànima desencarnada, si està desencarnada no té cos, no tindria matèria, no? Seria energia. Per tant, no ocuparia espai i se suposa que podria estar a qualsevol indret que volgués, en cas de que tingués consciència. Així dir ràpidament, que complicat, no?
Ja aprofitem aquest darrer minut per recordar les formes de contacte i les formes que podeu comprar per aconseguir el llibre L'experiència de Dios, la supervivència de la mente després de la muerte, d'en José Lorenzo González, editat per en Joan Montaner, que seguim sortejant aquí a Font de Misteris. Com sempre vos recordam, basta que interactueu amb nosaltres tant al Facebook, cercant Font de Misteris, com a Twitter, cercant @FontdeMisteris, al correu electrònic, fontdemisteris@ivetradio.com, o a la nostra pàgina web www.fondemisteris.com.
Idò, ara ja sí, ara ja és el moment d'anar acabant per avui. Hem arribat a la fi del programa d'avui. Esperem que hagueu passat una estona agradable i que hagueu pogut treure qualque cosa de profit d'aquesta Font de Misteris. Avui hem estat parlant de la llegenda, de la rondalla, digueu-li com vulgueu, de Sant Jordi i el drac, on un personatge que, confiant en si mateix, diuen que en la fe en un mateix, per exemple, aconsegueix vèncer el mal, no? Vèncer tot allò que li impedeix arribar en els seus objectius. Massa sovint, les pors interiors, i també, per què no dir-ho, les coses negatives, ens impedeixen arribar a por ventura ens pertocaria. Crec que hem de creure més en nosaltres mateixos, no tenir por i lluitar sempre en respecte, per aconseguir, ja ho sabeu, aconseguir fer realitat els nostres somnis i els nostres desitjos, com va fer precisament en Gabriel García Márquez, en Gabo, que fins ben major no va poder dedicar-se en el que ell volia, a la literatura, fins que finalment ho va poder aconseguir. I doncs que aquestes festes de Pasco i Resurrecció també ho siguin interiorment per a tots, no? Així que ara vos deixem una miqueta de música, en aquest cas, com no, Sant Jordi i el drac, del grup Toto, i ja ho sabeu, pensament positiu. Molt d'anys. Gràcies per la vostra companyia i fins la setmana que ve.